Jordi Garrigós, bona nit, com estàs?
Molt bé.
Avui no hi ha sorpresa perquè ja ho hem anunciat des del principi que parlaríem de Kurt Cobain, però...
Sí, però que spoiler avui, eh?
Sí, sí, home, perquè creiem que l'efemèride doncs, s'ho valia i també n'hem parlat
no
sé al sumari.
Saber,
i, clar. A veure, no, hem de dir que normalment fugim força d'efemèrides i de coses que hagin passat, però avui era una mica inevitable. Però a banda, aquesta setmana hi ha hagut força novetats musicals, no?
Sí, bueno, ha passat una cosa, jo crec que molt important, que és la participació de la Star Tarrelena a Tinidesc. Sí. És un fet molt important que estiguin allà, perquè són un duet de noies d'aquí que no fan ni molt menys música de radiofórmula, ni indie, ni urban, ni res similar que et faci estar com els altaveus de la indústria. Per tant, si surts a Tinidesc fent el que fan la Star Tarrelena, és perquè fas algo realment remarcable i original.
Clar, hi haurà molta gent que ara ens estarà sentint i dirà, però què és això de Tinidesc? Què vol dir, no, exactament? Tinidesc... Per qui no hagin sentit aquesta setmana la notícia i no n'hagin sentit a parlar mai, fem-ne 5 cèntims.
Sí, són uns concerts que es fan des de fa 15 anys a la seu del National Public Radio de Nord-Amèrica i que es publiquen a YouTube, són vídeos de YouTube, que vindrien a ser com concerts casolans que es graven com molt de prop i que sempre es fan al mateix lloc, que és una mena d'oficina desendreçada i plena de coses. Per Tinidesc ha passat absolutament tothom, literalment. No és un tòpic, ha passat tothom de debò. L'Adele, la Dua Lipa, és molt famosa, que va fer el Mac Miller, l'Ed Sheeran, la Billie Eilish...
El Cetangana, també?
El Cetangana el va fer, però no el va fer exactament a l'oficina, sinó que el va fer fora, va fer aquella mena de sobretaula.
Sí.
Doncs l'Estat Tarrelena ja formen part d'aquesta llista, a més fent interpretar un dels temes en català, que està molt bé, i s'ha dit i repetit aquests dies, no és la primera cançó en català que sona a Tinidesc, perquè la Lau Noa, que és catalana, però viu a Nova York, i no va tenir aquí
ho havia
molt...
fet abans. Sí. I se sap per què, Jordi, tu tens alguna sospita o tens informació de per què les han triat a elles?
No tinc ni idea.
Vaja.
No tinc ni idea. Sí que és veritat que crec que va vinculat a un festival, pot ser, que va ser vinculat a un festival com d'arrel que fan allà. Crec que va vinculat així.
No, perquè, home, els noms que hi ha, i sí que aquí, dins d'un cert sector, Star Tarrelena, són una mica conegudes, però vaja, no diríem que és un dels grups més famosos.
Sí, tampoc. A més, Star Tarrelena segueixen publicant a discogràfiques independents, a Indian Runners i a La Castanya, que no tenen el telèfon directe del senyor Tinidesc per trucar-lo, per tant, hi ha algun intermediari pel mig que ens perdem.
Doncs en tot cas, aquest fet pràcticament inèdit amb l'Star Tarrelena participant d'aquest Tinidesc. Avui, però, no parlarem de Tarrelena,
no. Veníem... Tinidesc que ens queda molt a prova, aquesta setmana és molt guai, però hi ha un tema universal, que és el que repassarem aquesta nit al Salsagra Dolça. Avui som 5 d'abril i fa 30 anys que va morir Kurt Cobain, cantant de Nirvana i icona generacional dels anys 90.
Ostres, és que dius, no, jo de Nirvana em sona alguna cançó i no, és que comences a escoltar
totes,
i et sonen totes.
Sí. Bé, el Kurt Cobain va morir un 8 d'abril, però realment el van trobar un 8 d'abril. El 8 d'abril va aparèixer, 3 dies després va aparèixer mort al terra de casa seva, a Seattle. El cadàver el va descobrir un electricista que anava a treballar a casa i l'estampa que va trobar va ser esperpèntica, que era el Kurt Cobain. Feia 3 dies que s'havia disparat un tret al cor i al seu cantó hi havia una escopeta i una carta dirigida a la seva dona i a la seva filla. Ell va ser la gran icona de la generació X i el símbol de l'aparició de l'escena alternativa com dins el consum cultural de masses. Per això que la seva mort va ser com un daltabaix per la cultura popular, perquè en aquell moment ens hem de posar com en els anys 94, el Kurt Cobain era la figura grandiosa. Era...
Clar, això t'anava a preguntar, perquè jo era molt petita i recordo com molt lleugerament, però tu que ja eres una mica més gran, com es va viure emocionalment aquest moment? És a dir, com ho podries comparar amb algú de l'escena musical actual per dir...
És com si ara ara morís Bad Bunny. Mm-hmm. És un rotllo així. Passa que potser menys global, perquè no havia internet, vull, no hi havia aquesta, tot aquest amplificador, sí. No? Però sí, és com si morís Bad Bunny, és com si morís una figura capdalt de la música popular. Vull dir, hi havia gent a la porta de casa seva plorant.
Sí,
i deixant.
Eh?
Sí, sí, sí. Jo recordo... Has dit que era una mica més gran, però tenia 13 anys.
Bueno, una miqueta.
Sí, però sí que recordo l'escola, doncs els més grans. Clar, als 90 hi havia això de la subcultura, no? Les tribus urbanes, sí. No? Hi havia com els punks, tal. Sí que recordo, no? La gent així com vestida, com més tiradilla, per dir d'alguna manera, trista i com plorant, si tu... Sí, sí, es va viure molt intensament pels que érem adolescents llavors. I és això, perquè va ser una referència cultural, però també estètica, pràcticament sí. Una referència ideològica, amb tot el que això suposa. Però si et sembla, anem una mica a l'arrel de tot plegat, perquè la mort del Kurt Cobain va ser una tragèdia, però no va ser un fet realment inesperat.
Ah, no, eh?
No. I per entendre en quin punt estava el Kurt Cobain quan se suïcida, hem d'entendre una mica com transcorre la seva vida. Hem de veure quin camí va fer. Ell va ser nascut a Aberdeen, una ciutat obrera, que està un parell d'hores en cotxe de Seattle, i és el típic cas, absolut cas, que hem vist tropocientes vegades a novel·les, a pel·lícules, etc., de família desestructurada, obrera, dels Estats Units, el cas se la coneix una mica com a white trash. Llavors, quan et passen moltes putades de petit i adolescent, i a sobre has tingut la mala llet de sortir un tio molt sensible, yeah. No? I molt fràgil...
Mala combinació.
Sí, que tendeixes a trencar-te amb facilitat. Doncs quan et passen coses inesperades... no ho acabes d'assumir. I ahir li va passar la cosa més inesperada, que és ser una estrella del rock a nivell mundial.
Quan s'ha posat a saltar de seguida.
Sí, sí, hem tingut per allà moviment. Quan tenia 14 anys, el seu oncle, el Chuck, li va deixar escollir un regal a Kurt Cobain i va dir, et regalaré una bicicleta o una guitarra.
Amb 14.
Spoiler, va agafar la guitarra.
Que es va quedar.
Sí. Sent un adolescent, es va fer amic del Chris Novoselic, amb qui coincidia a l'Aberdeen High School, i junts acabaven fent Nirvana. El trio històric es completa amb el Dave Grohl, que entra... amb el segon disc, Nevermind. L'any 89 publicant el seu debut, Bleach, que és un treball que mesclava les guitarres pesades del rock dur, ara les estem sentint una mica per fons, aquestes guitarres, amb els mitjos temps, també ho estem sentint ara, del post-hardcore, i lletres força ombrímoles, bastant malrolleres, de fet, no? Bastant no future. El primer disc els hi va bé, fitxant per Geffen, que és una multinacional, però una cosa és que et vagi bé, i l'altre és el que va passar el 27 d'agost del 91, que és quan s'estrena Smell Like Teen Spirit, que és aquesta cançó que estem escoltant, el primer senzill del segon àlbum de Nirvana, Nevermind, i aquí sí que tot explota. El videoclip de la cançó, que recreava l'actuació del grup al gimnàs d'un institut americà, amb les cheerleaders, etcètera, i tothom acaba fent un pogo, és el més vist a la història de MTV.
Ho podem dir o no, això que m'estaves explicant ara mentre sonava la cançó?
Sí, de petit em feia una mica de mal rotllo. És que tenia 10 anys.
Feia por, eh?
Sí, feia una mica de cosa. En qualsevol cas, Nevermind va ser un dels àlbums de més èxit de tots els temps. Avui dia ha venut 30 milions de còpies, és considerat un dels discos més influents de la història de la música pop. Conclusió de tot això que estic explicant, de nit al dia, Kurt Cobain, un tipus que, com hem dit, es podia trencar en qualsevol moment, era la icona d'una generació que anava molt més enllà d'unes cançons. One baby to another says I'm lucky to meet you. I'm ja tenim, com si diguéssim, situats a Nirvana al cim de l'èxit, i ara és important explicar la seva importància com a símbol. Perquè ells van ser la imatge del canvi de tendència d'una part de la cultura de masses. Pràcticament van estrenar el que va ser la generació X. Què volia dir això? És aquella estètica deixada, no? El que es va posar de moda, la roba de segona mà, i una música determinada, que és això que se li va dir grunge, que és un nou gènere que surt d'una mescla de moltes coses, que jo no sé si realment es va quedar com un estil de música, sinó que se li va posar una etiqueta.
Se li va posar aquesta etiqueta, però realment què volia dir això?
Al final era rock, amb punk, que era, no sé... O sigui, determinar com un estil de música grunge és, a mi em sona una mica complicat. Però compte que aquest tipus de decisions o aquest tipus de coses que passen mai són baladí. Hi ha un senyor, perquè no ens enganyem, sempre és un senyor, que guanya molts diners i que pren aquest tipus de decisions. Vull dir, que la indústria va fixar-se en la música que escoltaven els perdedors, els que no eren la reina del ball.
Hi havia molt de públic.
En definitiva, un nínxol enorme de nois i noies que no s'identificaven amb els discursos amables, ni corporativistes, ni amb els neons de la música dels 80. Ja feia anys que la cultura underground nord-americana tenia la seva importància a través de ràdios universitàries superimportants que creaven xarxa, d'escenes com la de Washington, amb bandes com els Fugazi, Os Minor Threat, Olimpia...
Justament el que t'anava a preguntar, què era el mainstream contemporani a Nirvana?
Perquè et facis la idea, el mainstream dels 90 és Michael Jackson, i després en parlarem, és Axl Rose, són els Guns N' Roses, que són com la nèmesi no, dels Nirvana. Doncs aquestes escenes alternatives que ja estaven als Estats Units, això, Washington, Olimpia, tal... articulaven pràctiques i discursos alternatius a les maneres de fer de les grans multinacionals. El que va fer el negoci musical va ser assimilar-lo i fer-lo seu. I de cop tots aquests grups indies ja no sonaven a ràdios alternatives, o sí, encara sonaven a ràdios alternatives, però també sonaven amb l'MTV, anaven a entregues de premis amb Michael Jackson. Vull dir, aquells perdedors de cop estaven allà, i no era fruit de la casualitat, algú va voler, no? Algú els va convidar, com si diguéssim, aquella festa. I aquí Nirvana jo crec que funcionaven millor que ningú, perquè eren joves, eren guapos, el Kurt Cobain era un tio molt guapo, eren estilosos, eren moderns, feien discos molt bons, i en directe eren una absoluta salvatjada. Tot això jo crec que els va posar per davant d'altres grups de la seva generació, com els Pixies, que inclús musicalment eren quasi més accessibles, o els Sonic Youth, que ho eren menys. Davant de tots aquests va sobresortir Nirvana, perquè tenien aquestes qualitats, no?, i aquest carisma indiscutible del Kurt Cobain.
Tot això, que en principi tot va tan bé, què passa?
Doncs que tot aquest pes era clarament massa pesant, massa gran. El Kurt Cobain, un tipus inestable, insegur, infeliç, crònic. Pràcticament tothom que el va tractar, haig de dir que jo he conegut una persona que el va tractar, sí, n'ha parlat meravelles, deia a nivell personal, es veu que era un tio com molt...
Ha estat un grau,
sí. Que el veies a primera vista que era un tio com molt sensible i que tot allò li estava quedant enorme. Sempre s'ha dit, i avui també ho faig jo, i és que el Kurt Cobain es va suïcidar, entre altres coses, per no suportar aquesta pressió i per la fama. Recordem, a més, que tot això li passa amb 4 anys de diferència. O sigui, amb 4 anys ell fa el primer disc i s'acaba suïcidant. I amb 4 anys passa a ser un dels músics més populars del món. Però no oblidem que suïcidar-se amb 27 anys i amb una nena petita és un acte molt bèstia. I conseqüència i context, el gran problema del Kurt Cobain és que era addicte a l'heroïna, una malaltia molt potent, i que és el que realment va acabar amb ell. De fet, un mes abans de pagar-se un tret, ja té una sobredosi a Roma, es pren 50 tranquil·litzants. Sí, per això et dic que al principi et deia que no va ser una gran sorpresa que més el Kurt Cobain estava molt fotut. Vull dir, ell va acabar amb una mena amb un patiment molt bèstia. Tornem una vegada, i hem parlat moltes vegades de salsa agradolça, el tema de les addiccions és una de les grans saques de la música, mm-hmm. i en aquest sentit el Kurt Cobain va ser una víctima d'això. David Bowie, sí, que feien els Nirvana en directe i que va quedar registrada a l'Unplugged in New York, un concert de MTV que va ser com el seu...
Crec que vaig sentir primer aquesta versió,
sí,
que
jo,
la de Bowie.
Pues mira, jo venia a rajar una mica. Sí, una mica.
No he dit que em sembli millor, eh?
Una mica, perquè
la vaig sentir abans.
Vull dir, l'Unplugged in New York està molt bé, el disc aguanta molt bé el pas del temps, però fa com rabieta aquest rotllo de... Aquí va demostrar que era un bon músic, saps?
Ja, no, no calia,
què estàs dient? Clar que no. Què vol dir? Que per agafar una guitarra acústica i deixar la distorsió ets un bon músic? No, les cançons són exactament iguals. Anem acabant el repàs del Kurt Cobain avui amb dues coses molt guais sobre ell. Una és que és de les primeres estrelles de la música de masses que fuig públicament i del tot del masclisme. Tenia molt de compte de no ser sexista a les seves lletres, era una cosa que li importava molt. Era tot el contrari, el que dèiem abans, el yin al yang, sí, de l'Axel Rose, dels Axel Rose, és que era l'altra gran estrella del rock del moment. Era tot el contrari d'un mascle alfa del rock, era el Kurt Cobain, això era molt guai. I, a més, l'altra cosa molt guai, que tenia una voluntat entusiasta i molt xula de prescripció musical. Ara escoltàvem una versió del David Bowie, però ell portava samarretes de grups que li agradaven i que eren super desconeguts i els estava fent un gran favor.
Els feia publicitat,
sí,
gratis,
els feia,
no?
Sí, perquè molta publicitat. Va passar amb BMX Bandits, amb Flipper, amb Ariel Johnston o amb els Vaselins, que és el grup que ell va descobrir el món. Va fer una feina absolutament impagable en aquest sentit. Els Vaselins, un dels seus grups, segurament el seu grup preferit, va versionar tres cançons d'aquests tios que no els coneixien. A mi m'agraden molt els Vaselins, un grup que m'encanta.
Els va descobrir Kurt Cobain.
Sí, me'ls va descobrir Kurt Cobain, a mi i a tothom. Era un grup superindi de Glasgow, que fora del circuit no coneixia ni el Tato. En fi, hem tingut aquest record del Kurt Cobain, una figura importantíssima per la música dels anys 90, però què en diries si et digués que aquesta setmana també ha fet anys, en aquest cas 40, una música, una figura que jo crec que és quasi més gran que el Kurt Cobain. Ha fet 40 anys que va morir.
40 anys que va morir.
Sí, que és quasi més gran que...
No em ve el cap,
el Kurt Cobain. Doncs l'1 d'abril de 1984, és a dir, fa 40 anys i 4 dies, va morir Marvin Gaye, una figura capdalt, absolutament capdalt per la música negra. És directament els Beatles per la música negra. Jo diria que tenim un problema de percepció, que nosaltres generacionalment i com a persones blanques i europees, el Kurt Cobain és algú molt gran, però per l'esdevenir de la música del Marvin Gaye està a un altre nivell. Recordem com hem parlat de la llista de discos de Rolling Stone.
Sí, sí.
What's Going On, de Marvin Gaye, era el número 1.
Com a mínim hem fet una miqueta de justícia.
Sí, un petit record. El Marvin Gaye va tenir una vida molt desgraciada, va morir assassinat pel seu pare mentre intentava salvar els 45 anys. Es van discutir per com feien la festa i el seu pare li va pagar dos trets. També té una vida molt tràgica, com el Kurt Cobain, també addiccions, depressions, etc. Però està bé recordar-lo també, encara que estem a Catalunya i no sí, es va figurar com tant cap dalt, però és el Marvin Gaye, superimportant.
I amb què acabem, Jordi?
Doncs amb el Marvin Gaye i la Tammy Terrell. Ells van fer aquella cançó tan coneguda, Ain't No Mountain High and Out.
Sí. Doncs
pues no posem aquesta, posem una altra que a mi m'agrada més.
Va, vinga. Per què aquesta?
Perquè m'agrada molt.
Va, doncs avui deixem el Jordi que s'acomiadi amb la cançó que li agrada més. Avui que hem fet aquest repàs a la mort, al suïcidi, vaja, de Kurt Cobain, com dèiem, fa 30 anys. Jordi, moltíssimes gràcies.
A tu,
que vagi bé. Fins la setmana que ve.